Aquests dies que estem repassant i recordant la música que va omplir Sant Cugat les darreres tres dècades, avui ens volem recordar de l'Orquestra Mirasol, una banda que va revolucionar la història de la música del nostre país. No només va omplir de música, com dèiem, Sant Cugat, sinó fora de les fronteres santcugatenques. Per recordar i tornar a viure i a escoltar temes de l'Orquestra Mirasol, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Xavier Batllés, un dels membres originaris i un dels pensadors, compositors i també músics d'aquesta banda. Molt bona nit, Xavier.
Hola, bona nit.
Repassem una miqueta com es va fusionar, com es va crear l'Orquestra Mirasol. Jo he llegit que vau decidir llogar una casa a Mirasol i que allà us vau anar a viure tots i vau començar a composar i a practicar i a fusionar diversos estils. Va ser així?
A veure, érem els dos fundadors originaris, en Víctor i jo, érem membres del conjunt de l'Ovidi Montlló. I tot arranca d'aquí, realment. O sigui, fèiem una música, però sobretot una literatura i uns continguts amb l'Ovidi que ens tenien tan satisfets que en realitat és el que volíem seguir fent, però pujant el nivell de qualitat musical. Que qui se'n recordi o qui ho explori sabrà que el món del cantautor era una miqueta fluixet en aquest sentit. O sigui que l'Orquestra Mirasol, per qui no ho sàpiga, volíem ser un grup de cançó catalana, però de major nivell musical. El que passa que mai vam trobar el cantant que ens donés aquest nivell del que parlo.
Cantant a nivell tímbric et refereixes o a nivell també compositor?
Tímbric, has dit?
Sí, a nivell de veu, de color de veu.
Cantant, posar un cantant.
No trobàveu, no trobàveu la veu que us agradava per la vostra música, em refereixo.
El nivell de musicalitat que s'havia de tenir per cantar la música que volíem fer.
Mm-hmm. Perquè vosaltres pensàveu en lletra?
Clar, és que tot el primer disc de la Mirasol i el segon tenien lletra, aquells temes.
Mm-hmm.
Eren cançons, realment, el que passa que el desestimar la versió cantada, doncs ho vam tocar, què sé jo, amb sintetitzador, amb saxofon, amb el que fos.
Mm-hmm. Parla'ns dels altres membres, també. Vau començar el Víctor Amant, el pianista Víctor Amant i tu, però després estava el Pedrito Díaz, que va portar d'alguna forma la part més de música llatina, no?
Sí, clar, bueno, és que era part del que volíem, de la influència que volíem destacar més, sobretot la part llatina i la part afro, més aviat diria jo, però bueno, tampoc coneixia, no estàvem tan oberts com per tenir africans a mà, no?
Quin més estàveu tocant?
El Ricard Roda i el Miquel Àngel Lisandra són els que completen la banda, i el César Vieira, que era un percussionista brasiler.
I és cert això de que vau anar i us vau ficar en una casa, assajar, a crear música?
Bueno, dir, també qui conegui una mica l'època, des d'un punt de vista sociològic, sabrà que hi havia les famoses comunitats que se'n diu hippies. Jo crec que no ens vam identificar mai amb la paraula hippie, i en aquest cas era una comunitat convivencial, però musical. Però junt amb l'època s'entén molt bé de que la gent el que estaven fent era revolucionar l'esquema de vida tan establert de la familieta i fins i tot la forma d'una casa. O sigui, s'entén més per sociologia que per musicalitat, no, això?
I d'alguna forma també vau decidir, o no sé si va ser premeditat, revolucionar d'alguna forma el context musical d'aleshores.
O això ha estat una... Persones de 20 anys no decideixen aquestes coses, perquè no és que les pensin en aquest terme. Jo crec que cap jove està pensant vaig a revolucionar això, sinó que directament ell és la revolució. El que fa un jove ja té aquesta idea, aquesta trempera.
Per tant, va ser una lectura posterior, no éreu conscients del que
sempre
sou...
És una de les... i al meu entendre és un dels grans ninguneos que se li fan al jove, que portant aquesta enorme aportació a la societat, doncs bueno, se'l tracta al cap d'un temps com a gran cosa de que això va revolucionar no sé què, però en el temps, si t'hi fixes, ningú li dona pilota.
Mm-hmm.
I la feina que té per atravessar aquella etapa.
El vostre primer disc és, podem dir-ho, és mític a la història de la música del país, Salsa Catalana. També, suposo, no sé si ho vau viure d'aquesta forma mentre tocàveu aquell disc, pel que parles em sembla que no, no? Que ha estat més posterior tot aquest moviment.
Mira, només t'explico una anècdota perquè la gent sàpiga que el gran mite que se suposa que era això. Ara, de sobte, el Víctor Jou, que era el mànager i entusiasta espitxador, va, anem a fer una presentació a Sabadell, teatre de faràndula, cartells per tot arreu, gran esforç econòmic, tal i qual. Sabeu quanta gent hi havia a la gran presentació matinal al teatre de faràndula de Sabadell? Les nostres nòvies a primera fila. Aquest era el gran mite de l'orquestra Mirasol a Catalunya. S'ha de dir també que anàvem a Sevilla i a Madrid i els teatres donaven la volta de la cua que hi havia fora.
Unido.
I sí que hi havia una mena de mito català. Es veu que érem la rea hòstia i que, bueno, ho fèiem tan bé.
Ara que parles de mànager, Gato Pérez va ser el vostre mànager en algun moment?
No. Però va treballar a departaments administratius de Dixa, que era la discogràfica, i llavors va conceptuar moltes coses i les va espitxar i va saber-li posar cert salero en alguns aspectes creatius.
He llegit en algun lloc que el Sant Cugatenc, bé, l'americà resident a Sant Cugat, Matthew Simon, també va col·laborar amb vosaltres en algun disc o en alguna gravació.
Bueno, en aquests, quan estem parlant de l'arrencada d'això, el Matthew encara no estava ni a Catalunya.
Posteriorment,
no? Sí, bueno, perdona, dic mentida, sí, sí que estava, però amb música urbana. Està amb música urbana, o sigui que col·laborar amb nosaltres, que jo recordi, em sembla que va ser a partir de Mirasol Colores, que de fet ja és quan el Víctor i jo ja no estem a la Mirasol original.
Recordes alguna actuació o algun contacte musical aquí a Sant Cugat, amb músics santcugatencs?
Músics santcugatencs vol dir que residents, no que fossin nadius.
Residents, tu, de fet, vas ser resident,
sí,
temporal de Mirasol.
Bueno, és que estava ple de casetes amb músics que hi vivien, sí, tota la zona, Vallvidrera, la Floresta, Mirasol, Sant Cugat...
No sé si has tornat últimament, però ha canviat bastant la cosa, no? Entenc.
Algun cop hi he passat, sí, clar, són barris totalment diferents actualment.
El que es diu de l'Orquestra Mirasol és que va ser una trajectòria, una aventura musical molt curta, però molt, molt, molt intensa. Perquè la cosa que va durar uns 3 anys, 4 anys... Més, una miqueta més.
L'original, jo crec que són els dos primers discos, no sé si amb prou feines va arribar als 2 anys i mig.
I Mirasol Colores va ser, al posterior, tu dius que no vas participar d'aquest projecte posterior.
No, el Víctor i jo, de fet, quan ens cansem, això potser contextualitzat, si ho puc dir ràpid, té gràcia dir que era la gran avalanxa colonialista nord-americana. Llavors, joves com nosaltres, que estaven amb l'antena posada i molt impactats per tot allò, doncs era tan impressionant que finalment et feia mal. Perquè deies, hòstia, aquella gent ho estan fent amb un potencial i una riquesa i el l'avi tocava blues i tal, i nosaltres aquí no hi arribarem mai, així és que ens vam anar removent per dins fins que el Víctor i jo vam decidir tirar cap a la mediterranietat, que d'allà arrenquen grups com la Rondalla de la Costa, que és el que ens vam posar a fer al sortir de Mirasol, de l'orquestra Mirasol, i Mirasol Colores és el que li dona continuïtat en mans dels percussionistes xilens que hi havia, en Santa i en Krupa, i tiren per una línia molt més llatina, cantada, i llavors jo estic en el primer disc amb Mirasol Colores perquè va ser el compromís de, bueno, us ajudo a fer el disc i la presentació a Sants i surto del grup. O sigui que és per això que en el disc Mirasol Colores també hi soc i fins i tot hi ha temes meus.
I posteriorment has fet altres projectes fins que a l'actualitat et dediques a ser arranjador i productor, tens el teu propi estudi.
Sí.
Clar, suposo, l'orquestra Mirasol va ser el teu primer projecte musical?
No, l'Ovidi Montllor.
Ah, l'Ovidi Montllor, és cert.
Sí, sobre l'Ovidi, permetem que et digui que li tiri una cosa que sempre m'agrada dir, és l'única persona de tota la meva carrera, l'únic cantautor en què realment érem quatre i des de l'econòmic anàvem al 25% cada un i lo creatiu era no importa qui fa què. Ara tu fas la lletra, jo faig la música, ara tu fas la música i ell fa la lletra. O sigui, tot totalment nivellat, com un conjunt, que clar, això ho dius en perspectiva i ningú té aquesta imatge, no? Sembla que sigui un líder cantant típic amb tres mataillos fent de música. Doncs no, era un conjunt dels que sentíem com a molt propi.
Clar, Xavier, tu has viscut una època que està d'alguna forma... s'ha creat com una llegenda al voltant de la Sala Celeste, la música laietana... tu no opines que es formés, que es pogués etiquetar tota la música que es feia llavors a Barcelona com a música laietana, no?
Sí, bueno, no hi ha problema. El que sempre em sap greu d'això és que li falta perspectiva internacional. Tot això s'ha de contextualitzar amb el que estava passant als Estats Units i la revolució del Miles Davis. Llavors, si tu situes joves de Catalunya, però també del Camerun i d'Indonèsia i de Xile en aquest context, i saps que és una època on circulen discos pel món, encara que sigui de manera de vegades molt d'erudit o d'especialista que li han portat no sé què, comences a comprendre el fenomen i veus la projecció posterior. Un Richard Bona, per exemple, és un xaval, després quan ho vaig mirar, és exactament com jo, salvant de les distàncies, naturalment, no ho m'entendre això, però el Camerun, i mira tu el que ha sigut un Richard Bona i el que he sigut jo. Pues això et denota també la diferència de nivell que hi havia en països com Camerun o no? Catalunya respecte a la seva base cultural.
Al fil d'això que dius, tu ara també vius de la música, vius en el món musical, quina diferència hi ha d'aquella època a la d'ara o d'aquella època a totes les èpoques que has anat vivint, no? La concepció de que es valorava molt més la música llavors, potser? Culturalment, pel públic?
Socialment no, políticament radicalment no, fins a tal punt que al meu entendre el Pujol i el seu govern es van... decidir prescindir de l'ala cultural, que havien sigut lluitadors també antifranquistes, començant pel Raimon. O sigui que per aquest cantó radicalment no, fins al punt de ventilar-nos i treure'ns del mapa. I la gent figura que sí, però jo crec que amb uns valors ha rebut uns valors la gent extremadament manipulats, on se li ha fet creure que el concert sí, era una vivència cultural d'interès, però en realitat la gent hi ha anat perquè lliga, perquè beu una cerveseta, i la música, si jo m'ho miro amb rigor, veig que realment ningú l'escolta, perquè no estem formats per escoltar-la, tot i que estem en l'època dels Walkmans, i figura que la porten posada. Ho he anat comentant, jo crec que és un fenomen digne d'estudi aquest. I una de les conclusions que surten és que no, la gent quan escolta música amb els casquitos el que fa és sortir volant amb la seva imaginació i allí passa de tot menys escoltar la música. Sí, que ni amb els auriculars, em sembla.
Per tant, no estem preparats per escoltar la bona música, això et refereixes?
No, ni la bona ni l'altra. Jo crec que és tot una cosa molt interessant d'estudiar, que no passa amb el cinema. Si ho compares amb arts dramàtiques, fixa't que el cinema, com a art també nou, té tota l'artilleria a punt. Té sales, té silenci, té altaveus repartits, té una pel·lícula, té una indústria impressionant, etcètera, etcètera. En canvi, la música, que figura també, que és la gran indústria, no, la música gravada no té això. I t'ho diu una persona que es dedica exclusivament a la música gravada. En canvi, estan invadíssima del directe i de si ara venen aquests i toquen allà i no sé què, però si mires aquest fenomen, de música n'hi ha molt poca en el sentit d'art de l'orella.
Déu-n'hi-do, Xavier, ha estat molt interessant parlar amb tu. Segurament et volia preguntar què et queda d'allò que vas fer amb l'Orquestra Mirasol avui en dia?
Amb l'Orquestra Mirasol en concret?
Sí,
doncs,
amics, suposo...
En un aprenentatge convivencial, primer que res, amb els companys, com a treball en equip, jo crec que és una cosa que valoro molt per lo incipient que era i perquè la direcció crec que ha seguit. I què més? Sí, això, bàsicament, un taller de creativitat en equip.
Déu-n'hi-do, un taller de creativitat en equip que està escrit a la història de la música, que de mica en mica es va reconeixent i es va recuperant. Doncs, Xavier Batllés, moltes gràcies per rebre la trucada de Cuga.cat. Ha estat un plaer aquesta xerrada. I res, fins una altra. Molta sort.
Gràcies a vosaltres per entrevistar-me.